Després d'aquesta aturada, reprenem la roda política, la darrera de la temporada, parlant de festivals, d'activitat cultural, lúdica, de festes de barris, de festes majors, ara en tertúlia. Per recordar qui ens acompanya i iniciar aquest espai de debat, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, i recordem quines són les nostres convidades. Tenim a l'Èrica Ruiz, regidora de Festes de Sant Sadurní. Molt bon dia, Èrica.
Bon dia.
Tenim a la Irina Pérez, regidora de Cultura d'Olèrdola. Bon dia.
Bon dia.
I tenim a la Dolors Miquel, regidora de Festes d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Bon dia.
Molt bon dia.
Sembla que sigui fàcil o la part més agraïda al que són festes, fires, cultura... Però jo no sé si esteu del tot d'acord amb aquesta afirmació. És tan agraïda com sembla des de fora? A veure qui es llança a la piscina.
Bé, bueno, ja...
Vinga, Dolors, llençat.
Llenço. A veure, evidentment, les regidories de Cultura i Festes són regidories que porten, doncs, evidentment, molta feina, no? Si es tenen ganes de fer actes i de fer festes i de fer coses, doncs en porten, no? Però jo crec que al final, almenys per la part meva, la meva opinió és que és agraït, no? Perquè després quan tu fas l'acte i veus el resultat i veus la gent que està allà doncs, amb aquest acte veient-lo, a mi la veritat que m'omple de goig, no? Doncs, al final, moltes vegades ens llancem també a la piscina, no? Amb els actes que fem i proves coses noves i dius a veure què passarà, però és agraït, almenys per la meva part, la feina jo la trobo agraïda.
Èrica?
Bueno, sí... A vegades discrepo, però amb el sentit de que tu intentes fer-ho el millor que puguis, però clar, hi ha molta gent que potser després sempre o vol més o no hem arribat a... Clar, sempre intentem, des de les regidories, intentem fer-ho el millor possible, però clar, a vegades no sempre és del gust de la gent. Però clar, això va depèn. Però amb il·lusió, jo crec que totes les meves companyes ho fem amb il·lusió i, bueno, i a vegades és com surt.
I Dina?
Bueno, jo estic d'acord amb les dues. La veritat que és una feina que és agraïda, però sí que és veritat que tu ho fas amb totes les ganes del món i a vegades pues, pot sortir bé o pot sortir malament. Però sí que és veritat que jo penso que, com diu l'Èrica, és una feina que al final sempre t'ho agraeix la gent. Té molta feina, cultura té molta feina, sembla que no, però sí. I fer coses comporta això. Tenir molta feina i estar pensant sempre en fer alguna cosa, si no ha sortit bé això, fer l'altra i intentar que sempre surti bé, però la veritat que jo penso que sí, que ser una mica agraïda.
Un dels reptes que normalment crec que més enfronteu, i ho parlàvem amb la Dolors Miquel fora de micros, són els diners. La vida va pujant i al final, suposo que vosaltres... en dos anys heu vist com anaven incrementant els preus de contractació, o sigui, d'orquestres, de grups, d'inflables, no?
Sí.
Ho heu notat, això?
Jo, en el meu cas, molt.
Molt.
I a part, saps què passa? Que quan dius que vens de part de l'Ajuntament, és com que pugen més.
Et veuen el símbol del dòlar a la cara o què?
Clar, nosaltres no tenim un pressupost, almenys en el meu cas, un pressupost molt gran, perquè clar, cada poble doncs, és el que tenim i aprofitem per fer moltes festes, però clar, amb els diners que tenim. Llavors, clar, jo crec que a vegades s'aprofiten de quan dius que vens de part d'algun ajuntament, perquè jo he fet festes privades com a cumples de nenes i he contratat o millor la mateixa persona i no cobren el mateix quan és personal i quan és ajuntament. Llavors, clar, això fa una mica de ràbia, no? Però, clar, no podem dir res aquí.
Una pregunta, perquè ara m'ha creat l'atenció el que estaves dient. Molta diferència?
Sí.
Molta, és a dir, molta?
Sí, molta.
Un 20% sí. Més?
Bueno, jo, per exemple, jo què sé, si tu dius que ve un DJ, per exemple, amb alguna festa, no? Dius, bueno, mira, doncs jo vinc per 250, vale, és l'Ajuntament, 800 més IVA.
Ostres!
Sí.
I clar, això no és un 20%, és un, no, no, és un 100%.
Sí, i clar, m'ha passat a mi i llavors, clar, et fa ràbia, no? Perquè dius, no tindria que ser per què. Perquè, clar, a veure, els diners és de tothom, o sigui, no, no són meus. Llavors, clar, ho paguem entre tots. I llavors, clar, que s'aprofiten una mica en aquest sentit les empreses. Però també sí que és veritat que nosaltres paguem en 3 mesos, llavors jo suposo que es fan al mes, no? Amb els 3, no sé, no sé què dir-te.
Dolors?
Sí, no, és el que comentàvem fora de micròfon abans, no? Els preus han pujat els grups, qualsevol cosa que tu vulguis fer, el preu t'ha pujat. I malauradament som ajuntaments petits, per tant el pressupost nostre continua sent el mateix. Jo hi ha pressupostos que els tinc igual des de fa la legislatura anterior, que ja era regidora de festes. Aquest any, aquesta vegada soc festes i cultura, per tant encara intento fer més coses i més coses doncs, que se'm complica, no? Però al final és el que dèiem, hem d'anar intentant doncs, dintre de les nostres possibilitats anar treballant, anar fent i bueno, inventar una mica, no? Sempre tot allò que puguis fer i que algú, alguna entitat també et pugui ajudar. Bueno, anar fent entre tots per poder doncs, que el teixit cultural i tot el que es faci al poble doncs tiri endavant, no? Però els diners és complicat, és complicat.
Irina, Erika, no sé a qui m'he deixat pel camí.
No, jo estic d'acord en aquest tema. Sí que és veritat que nosaltres aquí a l'Ajuntament, per sort tenim un bon pressupost i aquest any hem pogut pujar tant el pressupost per conveni per festes majors com els de subvenció de concurrència competitiva. Hem pujat un 8 i un 10%, precisament per això, perquè jo que estic fent festes, jo veig que igual abans et cobraven 800 i ara són 1.800. per una actuació, i és la mateixa banda, o la mateixa orquestra, o el que sigui, saps? Llavors sí que hem vist aquest increment, i com diu l'Erika, a vegades és millor que contracti una comissió de festes a que contracti l'Ajuntament, perquè és veritat que contracta una comissió de festes i ho pot fer per 200, i si contracta l'Ajuntament són 1.000, i dius, a veure, aquesta equivalència de preu és que no té raó. Però sí que és veritat que hem vist aquest augment i hem intentat ajudar les entitats com hem pogut.
Uh-huh. Una cosa, abans aquí al Baix Penedès a vegades la Diputació té una mena, la Diputació de Tarragona tindria el que vindria a ser el Ecatàleg.
Sí, es diu Ecatàleg.
Allà a la zona de l'Alt Penedès també ho teniu això?
Pues la veritat que ara em deixes...
Sí,
sí. Pues la veritat que no ho sé.
Jo diria que sí que ho tenim, eh? Sí que sí. Ho tenim perquè de cultura ho passen.
Clar, és que jo, com soc de festes, o sigui, amb cultura ho porta la Marta, i llavors, clar, això sí que no ho sabia. Ho sento, no puc ajudar-me aquí.
Perquè, clar, jo no sé si... A veure, estem en ple segle XXI, ja portem uns quants anys des del 2000, 25 concretament. No sé si heu pensat cadascuna des de la vostra àrea, la vostra realitat dels municipis, si es podria plantejar, que això alguns municipis ja ho han fet, el fet de pagar per entrar als esdeveniments. És a dir, que no tot sigui gratuït.
Ui.
Ui, això és un meló important. Sí.
En el cas, jo en el cas de Sant Jaume intentarem evitar-ho sempre. És a dir, jo em basquejaré amb tot el que pugui, però els actes a Sant Jaume, els actes que fa l'Ajuntament a dia d'avui, sempre són gratuïts i intentarem que continuïn siguent. No diré un no rotund perquè és que al final arriba un moment que no sé què pot arribar a passar, no? Però ara a dia d'avui no ens ho plantegem. O sigui, intentem fer tot el possible doncs, perquè tots els actes, tant els de la Festa Major com qualsevol altre que fem, doncs, sigui gratuït pel veí i veïna del municipi.
Irina, Erika...
Aquí bueno, també, fem el mateix, eh?
Sí.
Ai, perdona.
No, padrina, no passa res.
No, jo dic que pensem el mateix, eh? Tot el que puguem fer, perquè és com deien abans, al fin i al cap són diners públics, o sigui, ho estem pagant tots. Llavors, si ja l'estàs pagant i tornes a fer pagar, i el que volem és que vingui la gent. Si quan fas pagar ja deixa de venir molta gent, també. Així que nosaltres, en principi, tot el que sigui gratuït i que podem afrontar-ho, ho seguirem fent.
Jo també penso com vosaltres. O sigui, a part, no totes les butxaques de totes les famílies podrien fer-ho. Llavors, clar, crec que és... jugaríem en contra amb nosaltres mateixos, perquè, clar, si tu a lo millor una entrada la cobres, jo què sé, 10 euros per dir-te, si ve una família que són 5, ja són 50. Llavors jo crec que el que sí que és veritat que nosaltres des d'aquí de Sant Sadurní també sempre volem fer tot gratuïtament, perquè ja, com dieu vosaltres, ja ho paguem, o sigui, amb els impostos.
Clar. No, no, sí, per impostos paguem de tot, sí. La veritat.
Clar, és que és el que diuen les companyes, no? És que a cap de la fi ja ho estem pagant, llavors... que tu com a ajuntament organitzes un acte i a sobre després diguis no, ara tu has de pagar 10 euros per entrar en aquest acte, dius, escolta'm, si està organitzant-ho l'ajuntament, no? Vull dir, és que al final és feina nostra, doncs, poder fer tot el possible perquè aquests actes siguin gratuïts i a saber i ser molt conscient de fins on pots arribar com a municipi. Al final tu saps quin tipus de municipi tens, quins diners tens per gestionar i has de ser conscient amb això. Vull dir, jo, evidentment, també voldria portar no sé quin grup.
Clar,
o no sé què, però no puc fer-ho, no? Vull dir, com a ajuntament i municipi petit que sóc de 2.800 habitants, doncs jo sé que no puc portar aquell grup perquè no m'ho puc permetre. Llavors, si per portar aquell grup he de fer pagar els meus veïns i veïnes, doncs no ho faré. Vull dir, aniré, tocaré peus a terra i som el municipi que som i ja tenim municipis a prop que són molt més grans i que es poden permetre altre tipus de concerts, altre tipus de grups, i doncs, bueno, ja anirem a veure'ls, no? Però com a municipi tu has de ser molt conscient i has de tocar molt de peus a terra de què pots portar, què pots fer, i a partir d'aquí gestionar els diners d'aquesta manera perquè els teus veïns no es vegin afectats d'una cosa. A Marri ja ho deia una de les companyes, si és una família de 4 membres o 5, que et pagaran 50 euros per venir a un acte que organitza l'Ajuntament, és una mica feixuc, la veritat.
Clar, jo no sé si volíeu parlar, perdó. Erika i Irina...
No.
Vale, anava a la següent part. Aquí cadascú té un pressupost, però m'imagino que això es parla en junta de govern, ho reuniu tots els membres de l'equip de govern i dieu, doncs, aquesta partida hi anirà tant o no hi anirà tant. Qui posa els baremos? És a dir, tu parteixes quan arribeu o partiu d'un preu determinat i es pot pujar o no es pot pujar o com funciona?
Bueno, jo en el meu cas, de festes, nosaltres el que fem és valorem més o menys, jo què sé, jo dic, bueno, jo vull fer 4 festes a l'any o el que sigui. Clar, tu comptes amb aquest pressupost més o menys, però clar, és el que parlàvem abans, si després te'l pugen, llavors clar, potser tens que fer menys festes perquè no arribes en tots els dies que volies fer. Clar, és que és una mica el que parlem, no? Que tu gestiones una mica de més o menys el que pot costar, però a l'any següent no pots dir el mateix perquè potser pugen. Llavors, clar, és un rotllo en aquest sentit. No sé si us passava a vosaltres.
Que has de tenir en compte.
Sí.
Això sí que és veritat que nosaltres, per exemple, quan arriba el ple de pressupostos, sí que ho parlem en junta i decidim això. Mira, aquest any tenia 15 i m'he gastat 18 perquè hem pogut fer una modificació de pressupost. Llavors, aquest any volem pujar doncs, això, el que hem fet aquest any, que hem pujat el 10%. Llavors, nosaltres sí que tenim aquesta possibilitat de poder pujar, però sí que és veritat que has de tenir, com bé han dit, els peus a terra de dir, bueno, tampoc m'he de gastar 8.000 euros en un grup si no puc i si vull fer 4 festes. Però sí que és veritat que en el tema pressupostos, nosaltres, per almenys, ho consensuem tot a juntes.
Mm-hmm. Dolors?
Sí, igual, és a dir, nosaltres quan organitzem i preparem el pressupost del proper any, doncs, entre els companys, doncs, és una mica el que parlem, no? Partim d'uns números més o menys similars al de l'any anterior i a partir d'aquí, doncs, veiem si es pot pujar, si es pot modificar, si en tenia 4.000 i me'n poden donar, que dic jo, va, doneu-me una mica més, no? Doncs, si me'n poden donar 6, doncs, vinga, va, 2.000, que tinc més, no? Bueno, és anar jugant una mica, perquè, evidentment, no només escultura i festa és un pressupost, ja ho sabem tots que hi ha moltes altres regidories i moltes altres partides, no? I entre tots, doncs, hem d'intentar... Clar, cadascú vol diners per les seves coses, no? Vull dir, qui té porta joventut, qui porta gent gran, cadascú vol per lo seu. Llavors, doncs, bueno, és de negociar-ho una mica i de dir, bueno, a veure si aconsegueixo doncs, tenir una miqueta més de pressupost, no? Basant-te sobretot en el que has fet l'any abans i una mica el que vols fer, no? Però és el que deia, el que diuen les companyes, és que hem de tocar de peus a terra, doncs, hi ha el que hi ha, i a partir d'aquí doncs, fer mans i mànigues per poder doncs, fer els actes més atractius que puguem pel municipi amb el que tenim.
Sí, amb aquestes hores que és el que parlàveu, que quan em falta diners és com, podeu donar-me alguna cosa, sisplau? Llavors, clar, entre tots fem alguna cosa, no? Però sí que és veritat que tenim que tocar peus a terra perquè sí que nosaltres, a mi m'agradaria portar, jo que sé, aquí, Alejandro Sanz, però clar...
Oh, mira, si va, avisa'm, eh? Ara prepara cartera, eh?
Ah, per això mateix.
A veure, al final, per això... Jo també tirava una mica, he obert el meló aquest del tema de pagar, perquè a vegades es fan concerts. Jo ara estic pensant aquí al Baix Penedès que hi ha algun ajuntament que no sé si contracten promotores i fan pagar entrades. I ara estava pensant a Cunit, m'estàs mirant dolors en plan...
No.
No, però és que... Estava pensant
que
en Cunit,
sí,
no, que porta Fangoria... però em sembla que valen 25 euros.
Bueno, hi ha festivalets, aquí al voltant tenim molts no? Festivalets i el festivalet de no sé què i l'altre, però bueno, aquí llavors ja van això a través del promotor, a través... A veure, jo en tinc un que la FEIP faci pagar per dir alguna cosa, no? I fan festivals, fan coses, porten grups d'uns nivells, doncs bueno, ells ho gestionen, però van a través de promotores, però és que clar, és que Sant Jaume, saps? Vull dir, és el que deia la companya. Jo també m'agradaria portar a ella, a l'Alejandro Sanz, jo també m'ho sumo al Sanz, a l'Orozco i a qualsevol grup de... que sigui, vull dir, no sé.
Perquè
saps?
No ens ho ajuntem entre totes.
Això.
Ah, bueno, ho podríem
fer. Un festival amb un puesto.
Ho podríem fer, exacte. Anem fent algo itinerant cada any.
Sí, eh?
Cada any un lloc. Clar, vull dir, tots ens agradaria, o grups, ja potser no cal parlar de tant de caché, no? Però grups d'aquestos de 15, 20.000 euros que, sincerament, per un ajuntament com Sant Jaume se'ns escapen ja. És a dir, ja no cal parlar d'aquests, no? Que van més amunt encara. Sí. Però hi ha un grup de 15.000 euros, de 20.000 euros, com hi ha d'ara de català, grups en català, que tots sabem els noms, no?
Sí.
I d'això, a mi com a ajuntament ja se m'escapa això també. És a dir, no cal anar a buscar no, l'Alejandro ni l'Orozco,
que també
estaria estupendo, però que senzillament un grup com pot ser un Detallets o uns Buhos o un no sé què, un grup de més d'aquí a casa...
Bueno, Buhos l'han tingut a Sant Sadurní, eh?
M'explico,
sí,
o sigui... Tot això ja se'ns escapa, no? Vull dir, són pobles que almenys Sant Jaume no és inviable, no? Quan hem pogut portar alguna cosa... Bueno, nosaltres hem portat grups, però nosaltres dèiem l'any següent fan el salt, perquè havíem portat Doctor Prats, que no sabia ningú qui era Doctor Prats, i l'any següent, bum, Doctor Prats, Estromb, és igual, vull dir que n'hem portat, no?, de grups, però quan no eren tan coneguts. Ara ja que són tan coneguts, doncs a nosaltres el pressupost és això de 10 o 15.000, clar, vull dir, jo tinc el pressupost que tinc. Si em gasto 20.000 euros en un grup,
ja no faig res més.
O sigui, ja no faig més festa major. O sigui, un dia a la nit i s'ha acabat, no? Llavors, hem de ser conscients i, bueno, menjar pel que podem, no? Perquè pair i menjar bé i ja està. I la resta, qui pugui permès doncs que ho faci, i qui vulgui cobrar entrades, jo no ho critico, cadascú.
No.
És lliure, evidentment, de fer el que vulgui i d'allò. A Sant Jaume, mentre puguem, això no passarà.
Irina, Erika...
No mateix.
No, aquí a Olèrdola igual, eh? No, intentarem no cobrar. Sí que és veritat que a vegades els propis tècnics et recomanen bueno, doncs podríeu cobrar una mínima per controlar l'aforament. Però sí que és veritat que és el que diem. Ve una família de 4, 5 persones i no pots. No pots assumir això. Perquè després és això, després, en comptes d'agrair-te, et criticaran. O sigui que...
Clar, perquè tu potser, jo què sé, si parlem de gent que no pot, i potser amb aquesta gent li suposo això, llavors què? L'amiga anirà i l'altra amiga no, perquè no tens diners. Llavors, clar, em sembla una mica... Mentre és el que diem, mentre podem... Doncs no, si arriba, potser... És veritat que jo havia, quan era petita, havia vingut els Manolos, aquí a Sant Sadurní, i havien cobrat l'entrada. Però clar, ja era a dintre del camp de futbol i tot això. I va vindre Mecano, o sigui...
També,
vindre, sí,
pues també. És que nivellazo teniu.
Hombre, jo era molt pequeña.
Mare meva.
Em portava els meus pares. Per això t'ho dic que, clar, I jo, mira, jo vinc de Barcelona. Jo tenia 8 anys i vaig vindre a viure a Sant Sadurní. I llavors, quan vaig vindre, clar, era superguai, perquè, clar, aquí la llibertat que teníem aquí no és la llibertat que tens a Barcelona.
No.
I, clar, venien uns grups que dius, jolines, que guai Sant Sadurní. Però sí que és veritat que, clar, sí, sí, vaig incrementant tot i és que no podem. O sigui, ajuntament, ara no podem.
És tot complicat, perquè a vegades ja no és només la part econòmica, que evidentment és important, no? També és, jo crec que és la logística.
Això també.
És a dir, segons què portes o quin grup, ja és el que deies tu, no? Els promotors ja et diuen, cobra, per què? Pues per limitar aforaments, perquè, clar, has de controlar la gent. Clar, tu, segons què portes aquí, aquí a mi se'm presenten 5.000 persones aquí a Sant Jaume i tinc un problema.
Sí.
Saps? O sigui,
I gros,
sí, saps? És que dius, què faig amb això? Llavors, també és una mica això, no? Vull dir, la part econòmica, la part, bueno, tot, de logística, doncs al final, bueno, fem pel que podem, bueno, que ho fem molt bé.
Sí, i tant.
Ho fem molt bé. Per, clar, és que és, al final és així, per el que tenim i pel que podem, doncs, jo crec que tots els ajuntaments petits i tots fem. Que després el que deia una de vosaltres, no sé qui ho deia, que després, quan parlàvem amb allò d'agrair, no agrair, no? Evidentment no fas mai les coses a gust de tothom, ni tens aquell copet a l'esquena que moltes vegades agrairies, no? De dir, ei, ha anat bé, o mira, no ha anat tal com tu volies, però escolta'm, la propera ja sortirà millor, no? A vegades és més fàcil dir, pues, què han fet, no? O què ha fet aquesta regidora, o el que sigui. Llavors, bueno, ve aquesta mica de desencant, no? Però nosaltres a treballar, a fer les coses i amb el que tenim, fem, i ho fem molt bé.
No,
si no...
Déu-n'hi-do. Ah, m'agrada, no, perquè al final és complicat.
És molt
esteu
complicat.
En un moment delicat, políticament parlant, on doncs, no sou gaire estimats per la població en general. Però no passa res.
Gràcies.
No ho dic per vosaltres. Ja, és a dir, al final és un reflex, no, del que està passant a dalt, es baixa, i al final doncs, heu sentit coses tipus de tots sou iguals,
sí,
o totes sou iguals, en aquest cas, i sí, acaba aquest iguals. Desencant. Clar, al final és una mica de desencant per part de la societat, que potser s'hauria de veure reflectit en la part de dalt, però us posen al mateix nivell, ni cobreu el mateix,
ni
teniu les mateixes condicions.
Jo tinc que treballar igualment, eh?
Sí,
sí, normalment no. Totes treballeu, no?, en aquest cas.
Sí, sí,
aleshores,
sí.
Al final, és complicat els cops a l'esquena. Això passa molt amb les comissions de festes, no?, que diuen, doncs, sí, posa-t'hi tu.
No? Exacte,
si no, si no t'agrada, posa-t'hi tu i ja veuràs que fàcil és. No? I fer malabars, com estava explicant, fer números, encaixar, que la logística, que no l'hem comentat, però ojo, perquè també porta, doncs, segons qui porteu, doncs, heu de portar ambulàncies, això també
sí.
Es paga.
Que tot suma.
Sí, sí.
Clar, és a dir, és un non-stop de coses que, i que no pots, per exemple, ara s'ha macut fer un sopar i has de passar per certs requeriments alimenticis. És a dir, no és, em poso aquí a fer una paella per 40.
No.
És tot molt més complicat del que sembla des de fora o des del que veiem a casa nostra. Ha estat un veritable plaer tenir-vos en aquesta darrera tertúlia, aquesta darrera roda política de la temporada. Erika Ruiz, regidora de Festes de Sant Sadurní, Irina Pérez, regidora de Cultura d'Olèrdola, Dolors Miquel, regidora de Festes de Sant Jaume dels Domenys, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta hora i esperem que vagin molt i molt bé aquestes festes majors.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta ha estat la darrera roda política de la temporada. Esperem que n'hi hagin moltes més a partir del setembre, quan engeguem de nou motors. Ara us deixem amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15.
Iniciem un nou resum informatiu de l'actualitat del territori. En marxa una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Torna a estar dedicada, en aquest cas, al canvi sociocultural de la protohistòria i la primera època romana. Ha començat, doncs, una nova campanya d'excavacions a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Fins al proper 4 de juliol es treballarà en la mateixa línia de recerca que va iniciar-se l'any 2019 després d'una dècada sense excavacions. La campanya torna a ser en el marc del projecte El canvi sociocultural a la Cesetània Oriental durant la protohistòria i l'època romana republicana. És un projecte subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i que inclou excavacions a diferents jaciments arqueològics, entre ells la Ciutadella Ibèrica de Calafell. En els treballs hi participaran estudiants de tercer i quart del grau d'arqueologia de la UB i faran les pràctiques de l'assignatura Treball de Camp. La direcció de les excavacions va a càrrec de Josep Pou, arqueòleg municipal, i Jaume Noguera, professor de la Universitat de Barcelona. La 18a edició del Festival Bijaz es celebrarà a Vilafranca del 4 al 6 de juliol. Després de l'èxit de l'edició anterior, la Fira de Vins i Caves del Penedès repeteix la ubicació a la Rambla de Sant Francesc sota una gran carpa de més de 1.200 metres quadrats amb una millora acústica perquè els visitants gaudeixin plenament de l'experiència. Enguany l'espai guanyarà alçada i ventilació perquè els visitants gaudeixin plenament de la millor Fira de Vins del Penedès. L'escenari principal de la plaça Jaume I continua amb el format de dos concerts diaris. El primer serà el divendres 4 de juliol amb el guitarrista de jazz i blues Robin Ford, que torna a Catalunya després d'una dècada amb un projecte especial format per una banda coliderada pel baixista Chris Mindoki. El dissabte 5 de juliol destaca el quintet del contrabaixista, compositor i cantant Avishai Cohen, que actuarà per segona vegada al Bijaz després de fer-ho el 2014. I el diumenge 6 de juliol serà el torn del saxofonista nord-americà Joe Lovano amb el trio del pianista Marcin Wasilewski. Altres dels artistes que actuaran a l'escenari principal seran el baixista valencià Vicent Garcia, amb el seu funk fusió, el grup de jazz contemporani de Glasgow, Corto Alto, i el bateria nord-americà Makaya McCraven. I Moja, a Olèrdola, ha acollit aquest dissabte a la nit un espectacular correfoc que culminava la celebració del 45è aniversari dels Diables i del Drac de Moja. Comptant amb els anfitrions, van ser 10 colles i 220 participants els qui van donar vida a una activitat que ja ha passat a formar part dels esdeveniments rellevants en l'àmbit de la cultura popular vinculats a Olèrdola. La sortida a la plaça de l'Església i la patada final conjunta a la Rambla Catalunya, gairebé 3 hores després, van ser dos dels moments memorables d'una jornada que va deixar en evidència la vitalitat i capacitat organitzativa dels Diables i del Drac de Moja. Un dels al·licients del correfoc va ser assistir a l'estrena del reformat Drac de Moja. Gràcies a aquesta reforma s'ha reduït en 40 quilos el pes de la peça fins a deixar-la en 60. Els punts de foc han passat de 10 a 12 i s'ha recuperat també l'aspecte original. I fem un últim apunt perquè el Foment Sardanista de Sant Sadurní commemora enguany el seu 80è aniversari com a primera proposta. Aquest diumenge a les 7 de la tarda organitza un concert a la Fassina de Can Guineu amb la participació de la Cobla Mirinada i el seu nou espectacle que fusiona la música amb elements multisensorials per crear una experiència única. El concert incorpora projeccions visuals que complementen la música i olors que desperten noves emocions, transportant l'espectador a un univers de sensacions plenes. Fragàncies busca ampliar els límits de la percepció auditiva, visual i olfàctica, combinant el públic i convidant-lo a viure la música de manera total i immersiva. Un viatge sensorial, doncs, on la cobla no només sona, sinó que també es veu, i es sent d'una manera completament nova.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La formació Mida és un dels programes de l'Ajuntament de Vilafranca del qual hem anat parlant i amb el qual la secció d'Ocupació i Formació s'acomiada d'aquesta temporada. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
És un programa estrella que cada temporada busca les necessitats i treu una nova proposta.
Exactament.
I avui tancarem amb aquesta proposta formativa tan a mida i tan interessant.
Sí, tancarem amb un testimoni que tenim de l'edició passada, que la vam dedicar a la mecànica, a l'automoció, però encetem una altra edició que hem començat a preparar i la dedicarem al producte fresc. I, per tant, promet ser molt interessant també.
En parlarem d'aquí uns minuts perquè sempre ens agrada començar fent un cop d'ull a l'agenda formativa, als cursos, a la formació que podeu aprofitar, tot i ser estiu.
Sí, és el que us volia dir. En aquests mesos, de fet, de l'any, festivals, prevacacionals, l'agenda està una mica escanyolida, una miqueta, perquè bé, són mesos que els dediquem a prendre decisions, a pensar què fem en la proper, a partir de setembre, nous plantejaments, nous projectes, venen noves convocatòries i bé, hem de confeccionar una oferta que s'adapti molt bé a les necessitats, a l'oferta i la demanda del mercat laboral, i ara ja és moment de pensar-hi. Tot i així, per exemple, el Puntic Vilafranca Virtual oferta algunes cosetes, alguns cursos de més o menys durada, que ara us passaré a informar, per activar el que són competències transversals, molt importants per a la millora de l'ocupabilitat de les persones, i en aquest cas parlem de competències TIC, el conjunt que anomenem les tecnologies de la informació i la comunicació. I l'estiu, la veritat que és un bon moment també per abordar-les, al igual que les llengües o altre tipus de formacions. Per exemple, avui dia 1 de juliol encetem el mes amb una proposta que es diu Informàtica i competències digitals, que és de nivell mig. Us l'esmento perquè, tot i que ja no tenim opció d'incorporar ningú més perquè s'ha omplert, vale? És una formació de 30 hores, bastant completa, però que, atès que s'ha quedat molta gent a fora, el dia 16 de setembre encetarem una segona. Tenim una segona edició pensada per no deixar fora a ningú. Per tant, les preinscripcions estan obertes per a tal fi i bé, és també un bon moment. Al final de mes tenim una altra formació que és més curteta, que és de retoc fotogràfic amb el programa de codi lliure GIM, que és una formació de 8 hores que comença el dia 29 de juliol i a la qual dedicarem els 3 últims dies del mes que entra.
Entrem en matèria parlant d'aquest programa de formació a mida que ens deies que esteu acabant de cuinar la propera edició.
Sí, per 2026. I, bueno, hem portat els convidats que ara mateix passo a donar-vos a conèixer, la Mireia Jiménez, que segurament la nostra audiència ja la coneix, és la tècnica, se n'encarrega d'aquest programa, és tècnica del Servei d'Ocupació.
Bon dia, Mireia.
Bon dia.
A continuació tenim el Mohamed El Jau Adjou, Mohamed, no sé si ho he dit bé,
sí,
que és alumna de la recent passada edició de formació a mida dedicada a l'automoció, com us he esmentat.
Bon dia, un plaer estar aquí.
Gràcies per acompanyar-nos.
I per últim tenim la Cristina Fabré, que forma part de l'equip de desenvolupament d'Esclat Bonpreu. Es fa càrrec de la formació dels treballadors i treballadores i de l'Escola de Comerç de l'empresa.
Benvinguda, Cristina.
Bé, moltes gràcies.
Mercè, explica'ns quina edició serà aquesta que prepareu pel 2026 i quin sector formatiu afectarà.
Si no vaig errada, crec que és la sisena, sí?
Sí.
Això la Mireia controla moltíssim, però jo diria que des del 2019 ja hi estem treballant i bueno, hem fet fibra òptica, hem treballat també en temes de lampisteria, el de mecànica, com hem comentat, etc. I enguany la dedicarem a la carnisseria, xarcuteria i peixateria, tot al nivell de qualitat.
Una mancança greu.
Una mancança que considerem que a través d'aquest programa podem ajudar a resoldre.
Fantàstic. Doncs Mireia, n'hem parlat en altres ocasions, però recorda'ns què entenem per formació a mida.
La formació a mida és un projecte propi de l'Ajuntament de Vilafranca, del Servei d'Ocupació, quan des del servei de prospecció rebem la demanda de les empreses de que hi ha algun tipus de mancança a nivell laboral que no poden cobrir, nosaltres tenim la capacitat de fer la prospecció al servei del teixit empresarial de la zona i verificar si realment és una necessitat compartida per altres empreses. Quan veiem que realment hi ha un perfil determinat que costa cobrir, i que hi ha diverses empreses que tenen aquesta necessitat, nosaltres tenim la capacitat de muntar una formació a mida per tal d'acompanyar les empreses a cobrir aquesta mancança. Llavors, són formacions molt petitetes, unes 300 o 400 hores, en les que les empreses són les que ens diuen quins continguts formatius necessiten per tal de cobrir aquell perfil que sempre serà d'auxiliar. És veritat que normalment fan falta oficials, però això requereix moltes hores i ja passem a un cicle d'institut de grau mitjà o superior. Llavors nosaltres el que volem recuperar amb aquestes formacions a mida és una miqueta la figura d'aprenent de tota la vida. Llavors fer una formació bàsica molt concreta que ajudi, que ens dictin les empreses per ajudar a cobrir les necessitats primeres i que a l'empresa continuï aquest procés formatiu.
Recordàvem amb la Mercè que hi ha hagut altres edicions d'aquesta formació a mida a càrrec del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. A quins sectors heu ajudat, heu col·laborat estretament?
Mira, vam fer dues edicions de fibra òptica, el 2019 i el 2022. Després vam fer instal·lacions de plaques solars el 2023, vam fer instal·lacions elèctriques i d'aigua el 2024 i aquest 2025 hem acabat la d'auxiliar en manteniment i reparacions d'automòbils. Sempre hi ha hagut molt bon resultat perquè com que és una formació que neix des de les empreses, després es fan pràctiques en les empreses i el percentatge d'inserció sempre acostuma a ser molt alt.
Hi ha un important grau d'inserció laboral.
Correcte. Sí, sí.
Aquest és el curs de formació a mida que es prepara de cara a l'any vinent, però ens acompanya el Mohamed El Hajiwi, que ell ha estat alumne d'aquesta darrera edició dedicada a l'automoció, en aquest cas. Mohamed, parla'ns de la teva experiència com a alumne. Quin balanç en fas?
Bon dia. Sí, la meva experiència com a alumne ha estat molt bona, perquè bueno, és un curs que és a mesura, com ha dit la Mireia. És un curs que dura poc temps, que no has d'estar com un grau mig molt de temps i que té, per mi, tens certa més el millor laboral que el món laboral que un grau mig.
T'has trobat feina?
Sí, jo per sort, abans d'acabar el curs ja havia trobat feina.
Que bé.
I, bueno, després de fer el curs també vaig estar fent les pràctiques per acabar el curs i també em van oferir feina a l'empresa on vaig fer les pràctiques.
Què és el que més valores d'aquesta formació a mida que ens deia la Mireia, que és intensa, són aquestes 300-400 hores per descobrir un ofici?
El que més valoro és que és un curs això intens, que aprens molt, que ha sigut un curs que no és molta teoria i després no aprens res, ha sigut un curs on hem combinat teoria i pràctica, on hem tingut moltes eines per anar aprenent dins del curs i on els professors que hem tingut han sigut... són persones que tenen tallers, en aquest cas, d'automoció i ens han anat explicant tal com ho viuen ells en el dia a dia de mecànica i els problemes que es poden trobar ells i tot el que ens ajudaria en un dia a dia d'un taller de veritat.
Per tant, per tu és una formació recomanable?
Sí, 100%. Jo, en el meu cas, abans d'acabar el curs ja havia trobat feina gràcies a aquest curs.
Fantàstic. Mireia, per què aquesta vegada, és la sisena edició, dèiem, focalitzeu en el sector del producte fresc? Com ha anat?
Fa temps que ho teníem en reserva perquè ja ens anava arribant que faltava personal en temes de carnisseria i peixateria. Llavors, ara, quan va acabar el curs de mecànica, vam poder iniciar el punt de partida d'aquesta formació, que és la prospecció al mercat de treball, contactant amb les diferents empreses per verificar si realment era una necessitat real de les empreses. Llavors, s'ha fet aquesta prospecció ja i l'èxit i la resposta per part de les empreses ha sigut molt, molt alt. Si realment hi ha hagut molt bona resposta, les empreses estan molt receptives, confirmen que hi ha mancança d'aquest perfil professional i alhora ens trobem que aquí a la zona de l'Alt Penedès no hi ha aquesta formació concreta. Sí que es poden fer temes de cuina i de més, però no hi ha una formació concreta en temes de carnisseria o peixateria. Llavors, bueno, realment la mancança hi és. Llavors hem decidit i hem verificat que podem tirar la formació endavant.
A quin perfil de població us adreçareu? Creus que pot interessar aquesta futura formació?
Les formacions a mida tenen sempre l'avantatge que el perfil que triem en principi és molt obert. No tenim un requisit així de base, d'experiència, d'edat. No, en aquest cas sempre demanem el mateix i són un nivell molt alt en quant a competències transversals. És a dir, busquem persones que es vulguin dedicar en aquest sector, que vulguin fer carrera en el món de carnisseria o peixateria. No és un curs per anar a provar perquè estic indecis, perquè no sé a què dedicar-me i de més. Fem una selecció molt, molt acurada, prèvia, que a vegades la gent li sorprèn, no? Per què tanta selecció si és només una formació? Doncs precisament és perquè va vinculat a una inserció laboral no assegurada, però amb un percentatge molt elevat. Llavors el que volem és gent compromesa, amb un nivell de responsabilitat alt, amb unes competències en quant a la seva disposició a treballar molt altes.
Encara que comencin de zero, que vinguin d'altres sectors, d'altres experiències laborals, però si estan motivats, endavant.
Correcte, aquesta seria la idea. Per això fem una sèrie de proves, però sí, no faria falta experiència, no fa falta tenir una edat concreta ni una formació de base concreta, sinó ganes de treballar, ganes de dedicar-se en el sector i bueno, complir amb el mínim que es demana en una feina. Òbviament, si hi ha una mica de formació o experiència, també suma, però no seria el principal requisit.
Has parlat de proves, de selecció exhaustiva i potser això refredarà algun possible candidat. Parlem d'exàmens o més aviat de conèixer bé el possible candidat?
En algun cas, bueno, el Mohamed ho pot dir, vam fer exàmens també.
Sí,
vam fer alguna prova de selecció, vam fer un test de coneixements bàsics, un nivell de lectura i comprensió bàsica, perquè sobretot per garantir que es pugui seguir el curs, ja que no demanem nivell d'estudis, però sí que demanem un nivell de comprensió en lectoescriptura mínima per poder seguir el curs. Sí, però són diverses proves. Fem entrevistes de selecció, fem dinàmiques de grup per veure que la interacció amb els companys i companyes és òptim.
Això també és important, la química durant el curs, durant l'aprenentatge.
Això és molt important. Pot ser que algun candidat o candidata es desesperi en el procés de selecció, però per nosaltres és molt important definir molt el perfil de persones que entraran a fer la formació, perquè darrere tenim un compromís amb les empreses. Llavors és molt important aquest procés de selecció.
Deies, és possible que algú es desesperi. Doncs què aconsellaries a aquells que ens escoltin i es puguin plantejar aquesta futura formació?
Que si és una persona que realment és un sector laboral al qual es vulgui dedicar, val totalment la pena, perquè la inserció serà alta, la formació, ja et dic, és molt, molt, està definida per les empreses, es fan pràctiques en empreses on tenen la possibilitat real de poder fer contractació si és que tot es dona i tot encaixa.
Teniu dates de quan obrireu la selecció als possibles candidats?
De cara a setembre ja començarem a fer difusió i a fer selecció de personal.
Amb el nou curs?
Sí.
I la veu de l'empresa, en aquest cas, és la Cristina Febré, en nom d'Esclat Bon Preu, a la qual li volem demanar per què us interessa participar en aquesta futura formació a mida des d'Esclat Bon Preu.
Bé, bon dia. Per diferents motius. El primer és que perquè som una empresa compromesa amb el territori i amb els ciutadans. Fomentem, en el nostre cas, l'ocupació de qualitat i tenim un model comercial basat en la qualitat del producte fresc. I això també comporta un tracte excel·lent dels nostres professionals amb els clients. Per fer això necessitem professionals amb una alta capacitat en la manipulació i coneixement del producte fresc. Actualment som més d'11.000 treballadors i continuem obrint unes 12 botigues noves cada any. Per tant, la necessitat de captar talent segueix sent existent. Paral·lelament, des de l'Ajuntament ens van proposar formar part d'aquesta formació, que consisteix en una formació teòrica d'unes 200 hores per especialitzar en peixateria, carnisseria i xarcuteria, i ens ofereix un total de 160 hores de pràctiques perquè comencin a introduir-se en la manipulació, el tall de producte i l'atenció al client. En segon lloc, també perquè un cop finalitzades aquestes pràctiques, continuïn a l'empresa amb un contracte indefinit per seguir desenvolupant l'ofici. Una mica el que comentava la Mireia de fomentar doncs, que puguin mantenir aquesta feina.
Per tant, el que n'espereu és poder fitxar, poder contractar futurs professionals.
Correcte.
Esclat, sí, bon preu.
Correcte. I llavors, en l'últim cas, perquè els continguts formatius es treballen conjuntament amb l'Ajuntament i empresa per poder anar totalment alineats.
Quins són els perfils professionals que necessiteu incorporar en aquest sector? Deies que primeu el sector fresc a les vostres botigues i superfícies.
Sí, per nosaltres han de ser persones que tinguin vocació de servei. Els ha d'agradar el tracte amb el client. Actualment tenim dificultats de trobar persones preparades amb els oficis de peixateria, carnisseria, xarcuteria, fleca, fruita, perquè no hi ha una formació reglada al darrere on puguem anar a captar el talent que necessitem. Per aquest motiu, el grup Bonpreu ja fa 15 anys vam inaugurar la primera escola del comerç. Actualment en disposem de 4, a Malla, Barcelona, Valls i Palafrugell, que la tenim inaugurada recentment, és la primera que tenim a la província de Girona, i disposem ja d'un equip de 16 persones formadores que de forma pràctica doncs, elaboren, tallen i fan la manipulació del producte per després seguir formant des del propi establiment, com també era un dels punts que ens comentava la Mireia, que poder seguir la formació un cop a l'empresa. Per aquest 2025, al nostre cas, tenim previst més de 2.200 persones formades i més de 60.000 hores de formació en aquest aspecte.
I tot i aquests números que mereixen una mica, també us apunteu a aquesta formació a mida de l'Ajuntament de Vilafranca, que és més petiteta, entenc que la necessitat és important.
Sí, perquè l'objectiu una mica d'això, el que n'esperem, vindria a ser que tothom que faci les pràctiques es pugui enamorar d'aquest ofici, que vulgui una continuïtat amb la nostra empresa. Esperem que els participants els agradi i encaixin amb la nostra manera de fer i de ser, que ens identifica amb els valors de Bonpreu. S'incorporaran a una empresa amb bon ambient de treball, una feina estable i uns horaris que permeten conciliar i treballar una empresa compromesa doncs, amb la sostenibilitat i el territori. El que els diríem, en el nostre cas, als participants, és que si no tenen experiència, que no pateixin, que aquí des del primer dia els formem.
Ara dius això, també has parlat de que s'enamorin, de vocació de servei, per tant, veig que primeu l'actitud que no la professionalitat, no?, que es pot adquirir.
Correcte, perquè a través del coneixement i a través de les formacions es van agafant tot el que són les capacitats i les habilitats. L'important és que hi hagi una excel·lent actitud al darrere.
És una professió molt femenina, Mireia. No sé si vosaltres intentareu que els candidats siguin diversificats.
Sí, sempre ho intentem. Mira, fins ara els cursos eren... Teníem majoria de personal masculí. Intentàvem donar punts a les dones que poguessin venir. I ara m'imagino que es donarà una mica al contrari. I sempre intentem equilibrar una mica de la balança. Així que, sigui del gènere que sigui, tots són persones benvingudes.
Doncs la pregunta del milió per acabar, Mireia, què ha de fer una persona o una empresa, també, si ens estan escoltant, o un petit comerç de Vilafranca i comarca, que estigui interessat en participar en aquesta formació que ja ens heu dit que serà pel 2026?
Doncs es poden, bueno, des d'allà, perquè ja estem registrant sobretot empreses i a partir de setembre el possible alumnat, es poden adreçar a l'oficina municipal de treball, o bé trucant, o a través d'internet, o passant-se presencialment, com vulguin.
Tant és que sigui estiu, avui estrenem el mes de juliol, esteu ja cuinant aquesta futura formació.
Sí, nosaltres no tanquem, estem aquí tot l'estiu, així que qualsevol persona que li interessi pot venir a l'oficina municipal de treball.
Ja ho sabeu, no ho deixeu per passar l'estiu, pel setembre, aneu-hi ara. I acabem sempre aquesta secció fent un cop d'ull a les ofertes de treball i la Mercè en selecciona algunes perquè veieu què podeu trobar a la xarxa Xaloc.
Ofertes que estan ampliades en quant a informació, com tu bé has dit, a xaloc.diva.cat, que és la web. La primera de les ofertes és d'auxiliar de botiga per un establiment d'aquí de Vilafranca per fer tasques d'atenció al client, reposició d'articles, etiquetatge, col·locar, cobrar caixa i altres tasques relacionades amb la botiga. Atendre i aconsellar els clients en la venda, enregistrar i fer seguiment de les comandes i atendre inclús a proveïdors. Es requereix tenir un cicle formatiu de grau mitjà o un FPU i una experiència mínima d'un any en el sector, nivell avançat d'ofimàtica i català i castellà a nivell alt. S'ofereix un contracte temporal de 3 mesos a mitja jornada en horari de dilluns a dissabte en horari de tarda. La segona oferta és per a operaris i operàries de celler, d'un celler d'aquí de l'Alt Penedès, per fer moviments amb ampolles, embotellat, omplir les gàbies, etc. Els estudis mínims són d'educació primària, però cal tenir un nivell alt de català i castellà. Els coneixements com a operari de fàbrica es considera una experiència mínima de 2 anys per tenir més oportunitats. Vehicle propi per desplaçar-se fins al lloc de treball, preferiblement cotxe. S'ofereix un contracte temporal de juny a setembre, aproximadament, amb horaris encara a determinar, però amb una àmplia disponibilitat horària. Per últim, es demana una administrativa o un administratiu que tingui coneixements d'anglès per treballar en una empresa de Vilobí del Penedès per fer les tasques pròpies d'administració. Tasques de gestió de compres, comanda, recepció de productes i reclamació a proveïdors. Tasques de gestió de magatzem, recepció de productes, sortides, entrades, inventari, pressupostos i facturació. Es requereix un cicle formatiu de grau superior en administració i una experiència mínima de 2 anys. I, com us comento, el nivell B2 d'anglès. S'ofereix un contracte indefinit, a jornada completa, de dilluns a divendres, de 7 a 3 de la tarda.
És una petita mostra del que trobareu a Xaloc.
Sí.
Mercè, i tornem al setembre amb el nou curs.
Molt bé, i tant.
Recuperem aquest espai mensual.
I tant.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat tota la temporada i gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Bon estiu.
Bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Aquesta és la setmana del Bijaz a Vilafranca i ens agrada punxar música que sonarà aquí en directe d'aquí ben pocs dies, com Vincent García amb aquest At the Edge.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.